Si queréis empiezo yo, la pregunta del millón es, parece ser, pero bueno, aquí estamos todos juntos, no queremos confrontaciones y romper un poco el fuego, como que plantaciones intensivas sí, plantaciones intensivas no, la denominación de origen molinera-curda tiene que destacar, porque no solo somos, como es, sino una gota de agua en medio del mar. Exacto. Entonces, pues, lógicamente tenemos que intentar utilizar nuestras estrategias comerciales de sol, urea, mancebo, sale bastante, de cómo exprimir al máximo o sacar garantías a una denominación de origen. Pero yo la pregunta sería, o pregunto, como si fuese, ¿sabemos o tenemos estudios o podemos hacer, primero planté de Argudell, ya sé que aquí también está presente Ramón, no sé si lo conocéis, es un viverista de aquí de la zona, es un viverista de argucias, que él, pues, con bastante éxito parece ser, está arreglando, está realizando la Argudell, que es el principal problema que tenemos. Pero mi pregunta más que la técnica de multiplicación y de hacerla enraizar a base de encabezonarnos y de meternos y de invertir tiempo, yo creo que la haríamos enraizar. Pero mi pregunta es, ¿cómo hacemos, Simón, las plantaciones nuevas con Argudell?
Primer tinc en quant té, ja és difícil. Ho estem aconseguint a poc a poc, bueno, viveristes, també jo sé que ells també han reproduït una mica, ja que la comarca, i després les plantacions de l'Urell s'han de fer, a meu parer, pot discrepar, s'han de fer doncs, de tal manera que es puguin collir vibrador, va dir, com és una veritat vigorosa, a diferència de la gossana o de la neiki, és veritat que té vigor, per tant no es pot fer amb superintensiu. Amb intensiu, amb 200 plantes per hectàrea, també hi és just, perquè un dels carrers segur que ha de tenir uns 7 metres d'ampada perquè els jugadors puguin entrar, i entre planta i planta, com a mínim 6 metres, perquè després ja ho ocuparà la planta. Necessita molta insolació, necessita insolació per les quatre cares, per fer un bon creixement i que tingui després també una bona, diguem, floració i fructificació, en el cas de la Rubén. I aquest seria el meu parer. Després, diguem, si es té la sort perquè es pot regar, que es poden fer totes les millores possibles que es puguin fer en una finca, és molt millor, no? En un dia de la regada sempre entrarà molt més aviat en producció, però el floraciament serà molt més ràpid, per una banda, i després, diguem, les produccions seran més altes i regulars. Però el que els recomano és un dels carrers de Nàpols perquè pugui entrar un vibrador, que també no, per poder, diguem, mecanitzar la recollida i per els costos de recollida, que és el cost més car del conreu de l'olivera.
Jo més que una pregunta us volia fer un comentari, així de meu alt. És que sou d'aquí de la comarca, que em coneixeu, jo no soc el sector de l'Odi, soc el sector de la llet, però com que tinc diferents inquietuds en el sector i tot això, i a més tenim socis a la nostra empresa, que produeixen oli i tot, crec que estic inquiet per això, no? La coneixença que tenen molt i tot. Jo primer felicitar-vos per tot el tema de la Rigó, no? Això ser capaços de, al final, haver pogut aglutinar tot allò dins de la Rigó en aquest món tan complex dels personalismes i tot, que ha superat tot això, i m'he felicitat per això, que hagi pogut arribar a un segon. Teníem universitat al costat, això és molt important, el sector de l'adolescència, a més, un sector, diguéssim, que té coneixements, investigació, recerca, i que teníem al costat i que us puguin col·laborar junts, perquè a mi això és una cosa molt gran, és molt important. Llavors, tercer lloc, el que em preocupa més és dir, som capaços cada dia de produir i produir millor. Les proves estan aquí, no? encara que hi ha certes mancances, no? Això està clar, però cada dia es produïm més hectàrees sembrades, o plantades, més petit, com que vingui, no? Produccions més altes, cada dia s'està millorant més en genètica, però el que preocupa sempre més és el comerç, comercialitzar i estar en el mercat. Fins avui, el dia ja deixa el tot, perquè es ven molt, i el marc es venia al detall i tal, però quan es va ja a produccions molt més altes, que és el que anem, si estem doblant el nombre d'hectàrees, i a més, això era una producció, diguéssim, gairebé només de la conca mediterrània, que avui per moltes diuen que som capaços de genètica de plantar oliveres, jo no dic que plantem oliveres a Finlàndia, només a saber, amb el que s'està avançant i com es va caminant tan ràpid en tots els sectors, doncs som capaços, no? Llavors tot això com ho traduirem al mercat, a més produint un oli cada dia de més qualitat, que és aquí on passeu d'anar a defensar, i penso que és la defensa, no? A la banda, en aquest comerç avui tan complicat de la distribució i el desviament que hi ha del consumidor cap a la marca blanca o la marca de distribució, en el món de l'oli també, i si està entrant, hi és. Tu, si no, que estàs en el món aquest, o si algú de la taula no pot contestar, veure com veieu vosaltres aquest repte d'estar en el mercat i que el mercat realment al final et pagui aquesta qualitat, que cada dia esteu fent millor i davant d'un desviament del consumidor cap a un producte més de nosaltres, el sector nostre, diguem, es pot o més estandarditzat, diguem-li com vulguem, això ho podem refrigerar amb conceptes anglesos, catalans, perquè tot al final ho acabem aquí amb conceptes en paraules anglès, eh? I tot hem acabat. I a més, deixo d'anar-ho a l'anglès perquè a veure si serem capaços de canviar aquesta cultura anglosaxona, de desviar-los i fer-los girar el xip i que l'oli també és molt bo i que produeix unes millores impressionants, no? Gairebé com l'actineu, de dintre per fora i per dintre, no? Podria ser que el seu coller doncs el deixo anar aquí, sense voler fer propaganda d'una marca de tèrmica. Ho deixo així només això. Dic que és un comentari, a més, a mi, com que sempre el que em preocupa més és la part comercial, perquè al final tots morim per aquí mateix, no? O sigui, què hem fet de millorar molt? Estructures millorem, millora la producció, el pagès o el productor millora, amb estructures, amb varietats, amb tot, els que comercialitzeu, transformeu, cada dia es millora més, llavors el mercat. El gran problema és vendre, ho haurà també. Gràcies.
Bueno, una mica nosaltres mateixos també ens espanta una mica quan veiem el ritme de plantacions que s'estan fent a Xile, a Austràlia, sobretot a Califòrnia, no? Però també el que s'està veient és que, per exemple, quan vam començar a Xile, actualment Xile deu tenir unes 15 o 20.000 hectàrees, aquells productors pensaven que aquest oli totalment seria cap a exportació cap als Estats Units, i el fet de fer un bon producte i fer-ho amb uns preus relativament competitius, els habitants de Xile han fet propi aquest nou producte i tota la consumició s'està quedant en el país, no? Una mica el mateix que passa a Califòrnia, o sigui, a Califòrnia s'estan plantant 4 o 5.000 hectàrees cada any, però que està, el consum està creixent a un 15 o un 20% de producció d'oli, per tant les noves plantacions no arriben ni a ocupar el consum seu, no? Després, una mica, el que també s'està veient és que el 90% de les hectàrees avui en dia estan en secà. Aleshores, quan hi ha un mal any, hi ha poca producció, els preus de l'oli pugen, aleshores molts consumidors que voldrien estar amb un oli d'oliva perquè reconeixen els beneficis de qualitat, surten d'aquest mercat i passen a olis més baratos de girassol, soja i tal, no? Per tant, el que creiem nosaltres és que el potencial de consumidors és molt gran, o sigui, que no creiem que passi el mateix que està passant amb el vi, no? que es col·lapsi. El que també s'està veient és que moltes d'aquestes plantacions són plantacions tradicionals, que de collir a mà, de collir les olives de terra, que aleshores el que està fent és que els costos de producció són molt alts. Sí que hi ha nichos de mercat com pot ser la Provença, la Toscana, potser l'Empordà i algunes zones que pots vendre la història, pots vendre el romanticisme, però que no és el mercat mundial. El mercat mundial de l'oli és a 3 euros o 4 euros al litre. Si tu pots produir en aquests paràmetres, estàs a dintre, i si no, estàs a fora. I si estàs a fora, doncs t'has de buscar pel·lícules, de muntar-te tipus enoturismo, de que la gent vingui al teu trull, veure la història, però saps que el teu mercat és molt més limitat, no? Aleshores, per nosaltres, tampoc també trencar el mite de que per plantacions superintensives has de tenir grans explotacions de 100 hectàrees o de 300. Tu pots tenir 2 hectàrees o 1 hectàrea de superintensiu. Quan tinguis que recollir, pues, contractes de maquinària, quan tinguis que fer un tractament, contractes el tractament i realment tu tens aquella hectàrea i de totes maneres seràs molt més cost eficient que les plantacions tradicionals, no? I també el que estem veient és que aquestes plantacions estàs millorant la qualitat, perquè quan tu dius ara és el moment òptim de collita, en 2 hores tu has collit 1 hectàrea, has collit 10 tonelades, mentre que d'altra manera, per mètodes tradicionals, igual et passes 4 o 5 dies collint i el període de maduració, doncs, des del moment òptim fins a 10 o 15 dies més tard, ja està, ja ha passat, no? Però al mateix temps els dos sistemes poden conviure, o sigui, a la Toscana o a l'Empordà conreuant amb feixes, doncs serà impossible conrear una màquina de collir raïms, però sí que pots fer la varietat tradicional i collir a mà sempre que es facin les coses, i també s'ha de tecnificar l'agricultura, no? O sigui, encara estem fent, em sembla que tiro l'adob que vaig tirar l'any passat perquè em sembla que el meu avi el tirava, no? O avui rego perquè em sembla que ha fet calor i rego 5 hores i per què no en regues 3 a més de 5, no? O sigui, i no es fan ni anàlisis de fulles, ni es fan monitorització del rec com cal, ni es fa uns mapes de sòls per diferenciar les diferents zones de plantacions i tal, no? O sigui que encara anem una mica a la tradició, mentre que aquests països nous que no tenen aquesta tradició veuen aquests sistemes sense uns perjudicis anteriors, copien el millor de cada país, ho barregen i milloren, no? I aquesta gent al final acabaran produint olis de més qualitat que el que estem fent aquí, si no aquí ens espavilem una mica més, no? I deixem el romanticisme que a vegades és molt maco, ens pot ajudar a vendre botelles d'oli, però que ens fa perdre una mica la part comercial. No?
El meu dijó és algú diferent.
Ja
ho preguntarà amb els dos. Bueno, jo diguem, tot el que són plantacions subintensives, d'acord que són, meu pare, jo dic quan soc agrònom, però m'he hagut d'especialitzar, ha tingut el meu trajectòria professional molt en temes comercials. Aleshores, estic d'acord que tothom es pot produir molt barat, però sempre hi ha un de més barat. Aleshores, és una cosa que hem de tenir clar. Nosaltres, per la nostra estructura, i estic parlant de l'Empordà, Girona, en general, la nostra estructura econòmica és la que és. I sempre, amb els nostres costos de producció, podem anar a rebaixar, podem rebaixar més que el veí, més que la plantació tradicional, molt més, però no podem rebaixar preus potser d'altres explotacions que estan en altres zones, no dic ni d'Estats Units ni de l'estranger, la mateixa Espanya, el sud d'Espanya produeixen molt més barat que nosaltres, i unes produccions molt més altes. Evidentment, s'han optimitzat totes les tècniques econòmiques, tant en plantacions tradicionals com en superintensives, per obtenir un òptim de producció i de qualitat. En plantacions tradicionals, discrepo algú amb el tema recollida també, perquè en tema de vibració la recollida és molt ràpida, no tan ràpida, evidentment, no culls 2 hores de 1.000 quilos, però un dia sí que pots collir 10.000. No? Per tant, el tema de recollida no està tan ben resolt com en les superintensives, però també hi és. I en quant a temes comercials, home, jo només vull dir que els excedents que hi ha a Espanya a hores d'ara no han existit mai, del que vull dir. El nivell d'excedents que hi ha avui per avui sobre l'oficina de l'aceite, l'aceite d'oliva, que porta les estadístiques, cada trimestre els pugen de fer les declaracions, de quan tenim, de quan hem venut, tu vas allà i mai s'han conegut els excedents que hi ha ara. Per què? Perquè s'ha elevat la producció però el consum no, perquè es preveia un augment, aquest augment que veiem d'aquests tercers països, preveia que seria molt més acusat, evidentment, que són increments del 15 o 20%, però com que parteixen de zero, per dir alguna cosa, un increment de zero, del 15 o 20%, de zero o de l'1%, és molt poc. No?
en termes absoluts, en termes relatius sí que és tot absolut. Per tant, aquests països emergents en quant a consum, també les perspectives eren una mica il·lusòries i per tant molta gent s'ha dedicat a plantar comptant una explotació que a l'hora de la veritat difícilment ha sigut. Però jo tinc una teoria, no? Jo, la meva teoria és que en els països mediterranis l'oli és un aliment, entra dins de la nostra base alimentària, el fem servir contínuament. En aquests tres països no és un aliment, per mi és un condiment. És algo que un dia fan un plat, igual que hi poden posar-hi pebre, hi poden posar-hi qualsevol condiment i posen oli d'oliva que els dona un gust particular que ells no coneixen. I per tant, que l'entrin dins del que és la seva dieta habitual és difícil. Perquè tampoc n'hi ha ningú que els vagi recordant que l'oli d'oliva és una meravella, que no sé què, que la dieta mediterrània. El tenen més com algú exòtic, algú com algú gastronòmic, que afegeixen als seus hàbits alimentaris, però esclar, d'aquí a que apareixi un aliment com nosaltres, hi ha un bon tros. Per tant, vull dir, el tema dels tres països, jo me l'agafo molt amb pinces moltes vegades. Llavors, nosaltres tenim una producció tan petita, i estic ara personalitzant aquí a l'Empordà, que jo crec que ens hem de deure als nostres mercats locals. Als nostres mercats locals tenim un producte molt diferenciat pel que pugui produir amb qualsevol altre, amb un cost més elevat, i el que hem de mirar, com que no podem, el tema de costos és el que és i difícilment el podem tocar, el podem disminuir tant com puguem, però sempre hi haurà un que pugui ser més barat, ens hem de distingir amb un producte diferent, diferent respecte a la competència global que ens ve de tot el món, bàsicament d'Espanya. I amb això hem de jugar, amb saber comercialitzar. A part del romanticisme que també hi és, perquè tenim la sort que estem en una comarca privilegiada en comparació amb altres zones oliveres, però també un producte que podem dir que és diferent. Crec que el tenim. Aquest és el meu punt de vista del que és la comercialització.
Jo, si no tens més preguntes, des de la universitat, perquè m'entendré el tràvol. Però mi pregunta és més tècnica. O sigui, per Xavier, conocedor de la viña i de l'olivo, no? Jo entiendo bien la fisiología de la viña, en la qual la cosechadora, yo tengo viñas, si la cosechadora se rompe ese ambiente, da igual porque ya estás cogiendo la uva y vas a podar sobre ese pulgar, con lo cual no dañas la producción del año siguiente al cosechar. Pero mi pregunta técnica es decir, que el olivo, todos sabemos que fructifica en rama de dos años. El primer año tiene que hacer tierna y el segundo tiene que fructificar. Entonces, ¿tenéis pruebas? ¿Habéis estudiado algunas variedades con el hecho de cosechar con máquina? ¿Aumenta la lecería porque el porcentaje de ramas tiernas rotas que al año siguiente no cuajan y otra vez vuelven a ser de para romperlas de primer año, etcétera, etcétera? Es decir, si aumenta o no aumenta la lecería, el hecho de al cabo del tiempo, ¿me entiendes? Recolectar con cosechadoras, lo tenéis medido, lo habéis visto desde un punto de vista más técnico, conociendo la fisiología de las de los dos cultivos, que uno fructifica en un año y otro en de dos, ¿no?
No, en verdad es que, bueno, uno de los criterios para el superintensivo y utilizar las vendimias de horas es la selección de la variedad, o sea, coger variedades que sean poco vigorosas, de porte con eje central y de rama bastante flexible. Entonces, realmente daños y rotura de ramas no se producen con la vendimiadora, o sea, se obtiene muy buena caída de aceituna, pero vas a tal vez sí que haces algún daño en alguna rama gorda y tal, pero que un poco si haces un daño en esta rama es que te está indicando es que esta rama sobra y que te va a ser un indicador que tu daño al invierno vas a podar y vas a eliminar y vas a quedarte con este. No, en principio el tema de la recolección con vendimiadora sí. Se hace un trabajo agronómico de mantenimiento, o sea, es necesario, o sea, súper intensivo, sí que hay que hacer un, o sea, es como tener un Ferrari no ponerle ni aceite ni agua y quemar el motor y decir es que Ferrari no funciona. No, o sea, el superintensivo hay que hacer un mantenimiento, hay que hacer un mantenimiento de un topping cada año a 2,5 metros de altura para no crear falta de insolación a las hileras de los costados. Hay que hacer una poda manual de unas 10 horas en invierno para sacar las ramas gordas que pueden hacer competencia al eje central y facilitar el paso de la cosecha. Hay que cortar las ramas de abajo para que la cosechadora pueda cerrarse y que las aceitunas no caigan al suelo. O sea, hay que hacer un mantenimiento mínimo para llevar a estas explotaciones a máxima producción y que esta producción sea sostenible. O sea, tampoco tiene sentido hacer un año 15 toneladas de aceitunas y al año siguiente solamente 3, sino que un poco aquí juega la parte agronómica. O sea, hay que hacer una monitorización de los olivares de forma continua durante todo el año y si ves que este año lleva una carga demasiado excesiva, pues abonar más, tirar más agua para asegurarte que vas a tener renovación para el año siguiente, ¿no? O incluso jugar con una poda para reducir carga, para no estresar al árbol y que no pueda renovar y así el año siguiente no tenga producción y ya entres en este ciclo de becería, ¿no? En principio, nosotros llevamos 15 años de experiencia, hemos aprendido mucho, cometimos muchos errores.
¿Qué se tendría que hacer desde un programa de mejora para hacer que una variedad tan fastidiosa como la Argudena enraizara desde tu experiencia que has tenido de mejorar muchas variedades? ¿Qué se podría hacer?
Bueno, a ver, es que es un tema un poco diferente, ¿no? Una parrón catalán, sí, sí, que sí. No hi ha problema. Una cosa és un programa de millora clàssica en què el material que obtens és a partir de creuaments de diferents varietats, amb la qual cada individu o cada nova varietat que obtens tindrà unes característiques. Evidentment, amb el tema d'arrelament, si creus una varietat amb dificultat amb una que arreli bé, possiblement obtinguis una selecció de material que alguns arrelin millor i altres no tant. I un altre tema seria en varietats com la Impeltre, per exemple, Argudell o altres varietats que tenen molta dificultat, que ja es coneix al llarg dels anys en arrelar i que ja s'han propagat molt per empel. Jo crec que una labor a apostar, i inclús en el tema de la denominació, que és bo per partir d'un material tant sanitàriament com genèticament controlat, és fer un tipus com de selecció a nivell de camp, a nivell clonal, de materials que pugueu veure que a nivell de producció, a nivell sanitari, tenen bones característiques, i arrelar material a partir d'unes plantes seleccionades. No sé, per exemple, la nostra experiència en la producció de planta d'olivera, de la majoria de varietats, hem millorat moltíssim el percentatge d'arrelament partint d'haver seleccionat un material inicial que estigui sa, haver fet una plantació de planta que no és dedicada a producció d'oliva, sinó que és dedicada a produir material vegetal, que se li dona un adobat per produir fusta, no per produir olives, que el tipus d'estaqueta que s'estaquilla té unes característiques determinades. Jo penso, i és dit així sense fer masses proves, que la mateixa Argudell, que no sé, que nosaltres hem estaquillat per algun client i que s'ha acollit directament de camp, produir una planta mare per treure estaquetes d'una determinada manera, amb una determinada tècnica, possiblement algú podria millorar l'arrelament de la varietat. L'edat de la planta mare és un factor que influeix moltíssim en l'arrelament també. Una planta que procedeix, una estaqueta que procedeix de plantes molt velles, mai té la mateixa capacitat que el material que procedeix d'una planta més o menys jove. Llavors jo penso que totes aquestes coses sí que poden millorar el percentatge d'arrelament.
I ja l'última pregunta, ja aprovechant que us trobo aquí, no sé si us vaig a quedar recordant. Una qüestió tècnica, no sé si desconozco, seria si, aunque seria més caro, però podríamos hacer menos vigorosa la model si la empertamos a arbequina?
Arbequina o arbosana.
Arbosana?
Sí, sí, de poder... bueno, se están haciendo pruebas.
Sí, el IRTA crec que està treballant en tema de porta en pèls per treballar en varietats més vigoroses. Entre elles em sembla que l'arbossana és una de les que tenen més informació que estan treballant.
També una mica la idea del superintensiu de plantar més a prop, per tant crear més competitivitat entre arbres, també redueixes el vigor. O sigui, si tu plantes un arbre i dones 10 metres quadrats de terreny, pues, generalment igual té més àrea radicular i tendirà a créixer més, mentre que si crees més competència. I després també seleccionar bastant el tipus de terreny, o sigui, si tu tens en una finca terrenys més vigorosos o menys vigorosos, pues, plantar, jugar amb el terreny de la finca amb el vigor de la varietat, no? Per intentar compensar. I després jugar també amb el tema d'adobat i del tema de rec per controlar aquest vigor.
Sí, bueno, pues si no hay más preguntas, bueno, agradecer a Marisa, a Xavier y a Simón, igual que a Rosa Yeli, a todos los asistentes por haber participado a estas jornadas. Y os aplazamos para la última jornada, bajo mi punto de vista, por ser más desconocida para mí, creo que va a ser muy interesante. Muchas gracias y os aplazamos hasta el próximo día.
Gracias.